de la nit. Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu. L'Odissea de la Veu, cada diumenge a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero. L'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa. De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, Fórmula Estel, l'aposta definitiva per la música que realment t'agrada, la que vols escoltar, la que et desperta, t'emociona i la que et mou. Fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música.
Ràdio Estel.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona nit, amics i amigues oients. Una nit més amb vosaltres.
Sí, molt bona nit. Aquí som. Disposats a compartir una estona en clau de fraternitat.
Ja sabeu, aquest programa es fa gràcies a vosaltres, que escolteu, i al nostre tècnic de so, Jordi Carretero, a la Maria Jesús Dorca, que gestiona el Twitter i el correu electrònic, a l'Antoni Pedragosa i a nosaltres, Lluís Antoñana.
I en Pau Gómez. I avui tindrem temps de compartir amb vosaltres una iniciativa molt interessant que té lloc aquesta setmana. I a partir d'aquí podrem parlar amb una de les persones que hi intervindran per conèixer de més a prop la seva aportació.
Això serà la primera part del nostre programa, la clau del dia. Però també tindrem temps per escoltar el comentari de la paraula de vida i després per compartir experiències i testimonis amb la secció Paraula feta vida. I acabarem amb el sempre interessant Pensament endins, de la mà de l'Antoni Pedragosa, que sabem de cert que és molt apreciat pels nostres oients.
Sí, tenim doncs un bon camí per recórrer i comencem ja sense perdre punt.
En clau de fraternitat, un programa d'opinió pública a favor de la fraternitat universal per crear consciència de que formem part de la gran família humana. La clau del dia.
Primer simpòsium diàleg per la societat. Aquest és el títol d'una iniciativa de promoció del diàleg per una nova societat que té lloc demà dijous a les comarques valencianes de la Valldigna i la Safor.
Sí, aquestes són terres conegudes per l'arròs i per les taronges, però ara, podríem dir, serà notícia per aquest simpòsium que tindrà lloc a la població de Tavernes de la Valldigna demà dijous, 19 de maig, a les 19, a la Casa de la Cultura d'aquest poble.
Els organitzadors de l'acte són la ONG Solidaritat amb el Tercer Món de Tavernes i l'associació Moviment per una Humanitat Nova, emparentada amb el moviment dels focolars.
El simpòsium comptarà amb quatre intervencions que giraran entorn a la política, l'economia i el diàleg. I podem ara aquí anomenar-les. Hi haurà la intervenció de Nieves Cruz com a presidenta del Moviment Polític per la Unitat, que presentarà aquest corrent de polítics que aposten per la fraternitat com a categoria política. Ella treballa a l'àrea de gestió econòmica de la Consejería de Educación y Trabajo de la Junta de Extremadura y ha estat regidora d'Educació, Cultura i Serveis Socials de l'Ajuntament de Don Álvaro, una població de Badajoz.
També la Pilar Ferrero, la regidora de l'Àrea de Benestar Social i Salut Pública de l'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro, i parlarà precisament de el polític de la fraternitat.
La intervenció d'Assumpción Esteso porta per títol Economia pel bé comú, una resposta social i social, humana i sostenible en l'empresa. Ella és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València i docent de cicles formatius d'activitat empresarial, a més de tenir una bona experiència com a empresària.
I, en canvi, el Francesc Brunés parlarà del lideratge per al diàleg. I, precisament, Francesc Brunés és el nostre convidat d'avui, el que tenim a l'altre costat de la línia telefònica, a Girona. Francesc, ens sents?
Bona nit, Lluís.
Bona nit, Francesc.
Molt bé, bona nit, Francesc. Et sentim molt bé. Gràcies per atendre'ns en aquestes vigílies del viatge cap a Terres Valencianes, precisament, no?
Doncs sí, amb la bossa ja a mig punt per fer aquests quants quilòmetres i poder oferir allà doncs, un tastet del que proposem a la nostra cultura per al diàleg.
Molt bé. Francesc, que és també llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor d'Economia, Administració i Finances, Organització Comercial i Màrqueting. Sota el títol comú de Simpòsium Diàleg per la Societat, del qual acabem de parlar, la teva intervenció parlarà del lideratge pel diàleg, no? I bueno, no sé, ens agradaria que ens expliquessis una mica això, perquè, no sé, podríem dir... Per què cal parlar de diàleg si ara tothom en parla, no? És una cosa bastant...
També diu el diàleg, necessita ser liderat, el diàleg, no són dos que dialoguen. Com va això, Francesc?
Sí, diu, home, per què cal parlar de diàleg ara, no? Doncs ara que tothom en parla, doncs sí. De fet, tothom en parla, però jo crec que hi ha dos motius que porten en aquest context a on... La gent que assistirà a aquest simpòsium bàsicament venen del món de la política i del món de l'economia, doncs convé també parlar d'aquest diàleg per dos motius. Primer, un, per força, és a dir, per obligació, perquè ens estan passant moltes coses, tant a nivell polític com a nivell econòmic, que no ens havien passat mai, i llavors no sabem com respondre. I quan passa això... es diu que cal innovació, cal creativitat, no? Però, esclar, això no és possible sense un treball d'equip, un treball conjunt, a més, fet per persones que han de ser molt diverses, perquè si tots som de la mateixa colla ens entendrem molt bé, però llavors innovació poca, és a dir, la innovació requereix posar en comunicació, posar en relació mons molt diferents. I, esclar, des d'aquest punt de vista, doncs cal el diàleg, és imprescindible. Però també cal parlar-ne per un altre motiu. Perdoneu-me l'expressió, perquè com que tothom en parla, és una paraula que s'ha prostituït, és a dir, és una paraula que s'està utilitzant moltes vegades de forma poc adequada. No?
Queda una mica buit de significat,
de
no?
De significat, exactament. Mm-hmm.
Així, doncs, quina mena de diàleg proposaries, en definitiva?
Sí, la proposta que jo faré i que, de fet, és la que fa el mateix moviment polític per la unitat, doncs, clar, té molts matisos que ara no tenim el temps de comentar, però sí que almenys m'agradaria referir-me a dos coses que em semblen fonamentals en aquesta tipologia de diàleg. Una és la horitzontalitat, és a dir, proposem sempre un diàleg entre iguals. Quan el diàleg no és entre iguals, quan hi ha superioritats, llavors doncs, hauria de canviar de nom. És a dir, llavors es poden parlar d'ordres, d'indicacions o a vegades fins i tot d'imposicions, però no de diàleg. I l'altra, que és una de les característiques bàsiques del moviment polític per la unitat, doncs és el diàleg a 360 graus. Això vol dir un diàleg amb tothom i per a tothom. sense línies vermelles, sense exclusions, no? Però un diàleg, a més, que, clar, és com un cercle, 360 graus, però és un cercle que no s'obre i es torna a tancar, sinó que continua, i com si fos una espiral, cada vegada el diàleg va sent més inclusiu, és a dir, cada vegada incorpora nous elements, noves persones i nous àmbits. I aquestes serien una mica dos característiques fonamentals del diàleg que proposaríem.
I amb tota aquesta explicació, moltes gràcies, molt ben feta, sí. Què té a veure el lideratge amb tot això? Perquè hi ha aquesta paraula també en el nom de la teva ponència.
Clar, perdoneu la cita, dèiem Gramsci, una de les cites més conegudes d'ell, diu: el vell món es mor, el nou triga a aparèixer i en aquest clarobscur sorgeixen els monstres. Ara estem una mica en això, no?, entre el vell i el nou, i cal foragitar els monstres. Mm-hmm. I per foragitar els monstres, cal això que hem dit, no?, trobar respostes noves que només són possibles des del diàleg, i el diàleg entre diferents. Per tant, és clar, això porta conflicte. I si no hi ha un lideratge, llavors predomina el conflicte i és molt difícil avançar, no? Com estem veient, d'altra banda, amb el que està passant una mica pertot. No? Mm-hmm. Llavors, diguéssim que el lideratge és necessari. Esclar, aquí ja sempre, quan es parla de lideratge, sempre hi ha la qüestió de dir això del líder, és una cosa...
Clar, sí, perquè... potser té uns matisos, no sé, o alguna connotació, jo crec, en l'imaginari col·lectiu d'algo potser no massa positiu, però
sí,
com s'ha de resoldre això?
Sí, perquè s'ha de posar, o s'ha confós, i s'ha posat molt de relleu, el líder. I jo parlo de lideratge. És a dir, és més important el lideratge que el líder. I el lideratge és un conjunt de coses, no? Certament que hi ha el líder, però sobretot també hi ha el projecte, el somni, i hi ha també els seguidors, que no són mai uns seguidors passius com ovelles que segueixen un pastor, sinó que són gent implicada en el projecte i que conjuntament formen aquest lideratge, que és el que al capdavall tira endavant el projecte. Per tant, és una, diguem-ne, construcció col·lectiva i no tant d'una persona en concret. Per tant, diguem que el líder, entès com una espècie de cabdill o carismàtic o l'autoritat, tot això, certament és una idea, doncs, caducada, però no la de lideratge. A més, és un lideratge que ha de tenir unes pautes, i no és el lideratge del segle passat, diguéssim, no? D'una banda, ha de ser un lideratge plural, és a dir, ha de tenir una mirada oberta, perquè no es tracta de prioritzar una temàtica concreta, que això ja ho fan els gestors, sinó ha d'incloure molts àmbits. Ha de ser un lideratge basat en la diversitat, perquè, com ha quedat clar, no hi ha innovació si no hi ha intersecció entre àmbits diferents. Ha de ser uns lideratges compartits, a l'estil d'aquells ocells que volen en formació delta, que no sempre és el que va davant el líder, sinó que comparteix el lideratge amb tot el grup. Ha de ser un lideratge que lideri persones, perquè moltes vegades parlem de liderar un projecte, liderar una empresa, liderar un equip, i podem oblidar que en el fons estem liderant persones, i que, per tant, aquí cal tenir uns valors relacionals molt importants. I després, una qüestió que el professor Castiñeira, de la Càtedra de Lideratges i Governança Democràtica de SADE, posa molt de relleu, i és el component espiritual del lideratge.
També això.
Mana?
També això, aquesta component.
També això, també això. I jo fins i tot m'atreviria potser sobretot això, no? Perquè explica el mateix professor Castiñeira quan donen classes a SADE, que, esclar, quan dius com s'ha de fer per exercir un lideratge, fins aquí anem bé. Però és que el lideratge, més que com s'ha de fer, és com s'ha de ser, no? Fins i tot Castiñeira diu que aquesta component del lideratge, que de fet es pot observar en alguns lideratges actuals, és un element escàs, és un element que al segle XXI, diu ell, es cotitzarà a l'alça, perquè, de fet, és una qüestió molt demanada.
Francesc, moltíssimes gràcies. De fet, també tinc ganes d'anar a la conferència, si fos possible, no? Perquè segurament desenvoluparàs encara naturalment una mica més aquests conceptes tan, jo diria, tan autèntics, no? Moltes gràcies, doncs, per aquests 5 cèntims que ens has ofert com a primícia d'allò que demà els participants del Simposi Diàleg per la Societat podran escoltar de primera mà a Tavernes de Valldigna a partir de les 19 hores a la Casa de la Cultura d'aquesta població valenciana. Francesc, que sigui un èxit, que sigui efectivament un granet de sorra per a la fraternitat.
Moltes gràcies a vosaltres, i esperem que així sigui en aquest conjunt de persones, ja dic, del món de la política i del món de l'economia. Esperem, doncs, que per ells sigui també d'interès.
Sí, sí. Salutacions a tots.
Gràcies.
Molt bé.
Val, bona nit.
Bona nit, bona nit.
En clau de fraternitat, un programa inspirat en els valors de l'Evangeli que, sent profundament humans, són pont de diàleg amb persones de totes les creences. Paraula de vida.
Avui, a la nostra secció Paraula de vida, el comentari a una frase de l'escriptura que hem triat el va escriure Kiera Lubich l'any 1987. La cita és de la carta de l'Evangeli de Mateu. Escoltem-la atentament.
Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera.
Aquesta paraula de vida és una de les perles de l'Evangeli de Sant Mateu. Els cansats, als que s'adreça Jesús, són els petits, les persones sense instrucció, sense poder, sense influència, són els pobres, els malalts, els suprimits per la injustícia humana, els desanimats per l'experiència del pecat. Són tots aquells que se senten aclaparats pel pes del patiment. Ell ha vingut per cercar-los i alleujar-los. Tanmateix, Jesús aquí no es limita a presentar-se com l'alliberador, sinó que ens indica també la condició que ens permet sentir-nos lliures, acceptar el seu jou, el jou de la seva llei, és a dir, seguir els seus ensenyaments.
Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats. El meu jou és suau i la meva càrrega lleugera.
Aquesta paraula de vida, de primer, es deixa un tant sorpresos. Com és que Jesús afirma que el seu jou és lleuger, quan sabem que ell no s'acontenta amb poca cosa? Quan ens demana que perdonem els nostres enemics, que ens estimem mútuament com ell ens va estimar, disposats, per tant, a sacrificar-nos els uns pels altres? Quan ens demana de compartir els nostres béns amb qui passa necessitat, que posposem les persones i les coses més estimades a la mort per ell, que seguim el camí de la creu, no són aquestes coses difícils de posar en pràctica?
Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i afeixugats, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera.
Si vivim la seva paraula, ens anem transformant a poc en ell. Se'ns comunicarà una nova riquesa del seu esperit, el qual fa de nosaltres homes nous. Per això, nosaltres tindrem una nova força que ens portarà més enllà de les circumstàncies de l'opressió en les quals podem trobar-nos.
Veniu a mi, tots els que esteu cansats i afeixugats, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera.
Llavors, com posar en pràctica aquesta paraula de vida? Quan el patiment, qualsevol patiment o qualsevol pes ens suprimeixi, voltem-nos cap a ell i posem en pràctica, d'entre les seves paraules, aquella més adequada a la situació en la qual ens trobem. De vegades serà, pren la teva creu i abraçarem el que ens suprimeix en aquell moment. De vegades, a cada dia li basta el seu afany i ens alliberarem de l'afany del demà que ens encoixa. De vegades serà també benaurats els purs de cor i allunyarem la temptació, o el vostre pare sap el que necessiteu i deixarem de preocupar-nos per les necessitats quotidianes. Sí, sempre tindrem una paraula seva per qualsevol circumstància de la nostra vida, Posant-la en pràctica, experimentarem quan és de sau i lleuger el seu jou.
Chiara Lubich.
En clau de fraternitat, cada dimecres a les 11 del vespre a Ràdio Estel. Paraula feta vida.
La setmana passada vam estar conversant amb el Jaume Huberman, de la comunitat jueva a Barcelona. Relacionat amb aquesta conversa, contem avui amb el testimoni d'un oient, l'Elisenda, que ens explica precisament les seves impressions sobre la visita a la sinagoga que hi ha a Barcelona, al carrer de l'Avenir. Visita que va realitzar amb un grupet d'unes 15 persones el passat mes de gener, guiats per en Jordi Burman, auxiliar rabínic del Centre Israelita de Barcelona. És molt maco el que ens explica, també perquè va lligat a una vivència familiar. Podem escoltar-la a través de la veu de l'Amparo, no?
I tant, i tant.
Endavant.
Li presto la veu a l'Elisenda, que explica... Per casualitats de la vida, fa una mica més de 50 anys, la meva mare, llavors una noia de 20 anys, treballava en una empresa propera a aquesta sinagoga del carrer Avenir de Barcelona. Cada dia hi passava per davant amb una companya de feina i se la miraven com a quelcom exòtic, misteriós i secret. Un matí, el rabí les va saludar i les va convidar a conèixer-la des de dins i no només des de fora. Van anar-hi en sortir de la feina, no sense una certa por i amb la sensació que estaven entrant en un món desconegut, diferent i divers. Ha passat més de mig segle i cada vegada que apareix el tema del seu primer contacte amb el judaïsme de manera totalment fortuïta, a través de la visita a aquesta sinagoga, els ulls se li il·luminen i apareix un somriure a la seva cara. La meva mare mai no s'ha detingut gaire a explicar l'impacte que de ben segur hauria tingut en veure la sinagoga per dins, i crec que ni a la Catalunya dels anys 60, ni de fet ara mateix, no és gaire habitual haver-ne visitat cap a Barcelona. En canvi, sí que encara ara destaca l'acollida del rabí, la cordialitat amb què els anava ensenyant l'edifici i la naturalitat amb què ho feia. També afegeix com, arran de la trobada amb el rabí, va canviar la idea que ella i la seva amiga tenien del judaïsme, una idea ben propera al secretisme, misteris i intrigues, i com tots els temors inicials van desaparèixer. Tornant a l'actualitat, a la visita del vespre del passat 17 de gener, que he de dir que en un primer moment em va deixar endur per la curiositat inicial de conèixer quelcom més concret del judaïsme a través de la visita a la sinagoga. Però quina va ser la meva sorpresa quan, de la mà d'en Jorge Burman, entendre la seva distribució, quines trobades hi feien, quanta gent s'hi reunia... Tot això van passar a ser fets secundaris davant la vitalitat i la il·lusió que en Jorge ens transmetia sobre el judaïsme i com es viu a Barcelona actualment. Explicar-nos el ritual de matrimoni jueu, el perquè dels seus gestos, poder acostar-nos i tocar la Torà, va ser regal rere regal. Però per sobre de tot em va impactar la força i el convenciment amb què parlava, fruit de l'experiència viscuda. Experiència de camí comú i compartit amb altres tradicions religioses, posant l'èmfasi amb els punts que ens uneixen i generant sinergies que permeten que la vida es manifesti en la seva totalitat. Gràcies, Jorge, pel tastet de judaïsme.
I ara ja toca acomiadar-nos. El temps passa de pressa, però abans d'acabar el programa, com sempre, escoltarem la reflexió tan actual i humana de l'Antoni Pedragosa.
Bona nit i fins el proper dimecres.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
El moment de l'acollida a l'altre sempre és un moment important, que no el podem malmetre. L'acollida, especialment aquells que s'ho passen malament, que tenen dificultats, ja sigui per malaltia, ja sigui perquè estan vivint una situació de dol o per carències materials. Sempre és un fet que, si ho fem bé, ens educa i ens dignifica com a persones. Una pregunta que ens hauríem de fer amb freqüència seria aquesta. Qui és l'altre per mi? Aquesta pregunta podria tenir respostes oposades. Hi haurien aquells que dirien: l'altre és aquell del qual jo em puc aprofitar, o me'n puc beneficiar, o aquell que jo puc superar. Una altra resposta, més humana, més intel·ligent, seria aquella que diria: l'altre és aquell que jo puc acollir per ajudar-lo amb les seves necessitats, per escoltar-lo, deixant sempre aquell espai on un es pugui sentir reconegut, valorat, estimat. Però la realitat, sense voler ser pessimistes, és que no estem gaire entrenats a l'acollida. Les nostres converses acostumen a ser sobre coses materials. Què ens fa falta, què hem de comprar, o pitjor encara, converses que són pura banalitat. En canvi, l'expressió dels nostres sentiments, dels nostres desitjos, de l'afectivitat, allò que els psicòlegs anomenen la intel·ligència emocional, això sembla que en aquest camp no tenim gaire traça. I una mala comunicació dintre del món de la família, dintre del món de la parella, és la causa de tants fracassos, de tants trencaments. Quanta felicitat perduda perquè no sabem entendre'ns. I això es produeix fonamentalment per dues raons. Una, per no expressar de forma clara i correcta els nostres sentiments, els nostres desitjos, i dos, per no oferir una escolta atenta als sentiments i als desitjos de l'altre. Una cosa es veu clara, és que a l'educació, tant a la família com a l'escola, ens hauríem de preparar per aprendre a comunicar-nos bé. La bona comunicació té dos moments. Com hem dit abans, l'emissió i la recepció. Una bona emissió implica una expressió clara, concreta, entenedora, intentant no retreure fets passats que poden enterbolir la relació del moment present, mirant sempre de ressaltar tot allò que hi hagi de positiu en l'altre. La recepció per part del que escolta ha d'oferir una total atenció a les paraules de l'altre. Si el meu cap està pensant en altres coses, o senzillament està pensant en què li contestaré, si faig això, no afavoreixo una bona comunicació. Ara, amb la irrupció permanent de l'smartphone, que ha universalitzat la capacitat de connexió virtual, sí, però alerta, perquè ha disminuït la capacitat empàtica de comunicació real, el cara a cara, la mirada, el gest, el somriure, la carícia, l'abraçada. Bé, però tant si les comunicacions són virtuals com si són reals, els continguts de la comunicació han de ser profitosos per les dues parts. Si el que parlem és pura banalitat, estem perdent el temps i estem fent perdre el temps a aquell que ens escolta. Si el que comuniquem té uns continguts ètics i prosocials ferms, estem afavorint a passar de la cultura de l'individualisme i de la desvinculació a una altra cultura, més humana, que genera vincles i que fa del diàleg l'eina fonamental de relació. Amigues i amics, bona nit, bon descans i fins dimecres que ve.